8 minuts ja escaig que passen de les 12, Quique Maillo va debutar al cinema Meva el 2011, per la qual va obtenir el Premi Goya a la millor direcció novell. Després d'aquesta pel·lícula va arribar a Toro, el 2016, però abans va fundar la productora de cinema Sábado Películas, Antoni Carrizosa. Curtmetratges, més pel·lis, Cosmètica de l'enemigo, més sèries, la darrera Alba per Netflix, realització de videoclips, publicitat... Tot això és el món audiovisual de Quique Maillo. I ara ens presenta la sorprenent història del falsificador més gran de la història de l'art i ens arriba en format de documental. Osvald, el falsificador.
Todo es un fraude. Todo es un engaño.
Se trata de probablemente el mayor falsificador de arte de la historia.
Sí que ha sido, si no el mayor, uno de los mejores falsificadores.
Era como el falsificador invisible.
As they described it to me, the spoke in the wheel.
En una sola galeria nord-americana, els agents hi han requisat 15.000 obres.
The person behind the counterfeiting of the pieces of art was a Spanish national.
Un señor de Barcelona.
El creador de todo ese mundo de esas falsificaciones, que era Osvaldo Aulestia.
Quique Maillo, bon dia.
Bon dia.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres per invitar-me.
Com està l'Osvald?
Bé, bé, feliç.
Està feliç?
Sí.
S'ho creu tot el que ha passat? Perquè és que han passat moltes coses. Són 3 anys, no? Vau començar... Quin any vau començar a rodar?
Sí, fa 3 anys. Sí.
O sigui,
fa 3 anys, sí.
Fa 3 anys, sí, no? Sí, sí. I ara tot el que ha passat? Eres conscient del que esdevindria aquest primer documental?
No, però amb l'Osvald la sorpresa, l'inesperat, sempre està convocat. Sí, és aquest tipus de personatge que ell té a la vora de 80 anys i a la seva vida és una vida d'aventures.
Totalment.
Sí.
És que no ha parat.
Sí.
I era com estrany, no?, que no es conegués la història de l'Osvald.
Bueno, és normal que la història d'algú que té un treball molt profund a una vora de la il·legalitat, no?, no es coneixi pas.
Sí. Clar, això tens raó. Com va arribar a tu la història de l'Osvald?
Una notícia en un diari. Estava buscant material per escriure una pel·lícula de ficció,
sí,
basada en el món dels falsificadors. I el que fem normalment, els guionistes o els directors, és quan hi ha un tema que no coneguem en profunditat, és investigar sobre aquest tema per no copiar altres pel·lícules, per no copiar llibres, literatura, altres ficcions. I arribo a aquesta notícia... Tracto de posar-me en contacte amb ell, és difícil. Comencem a parlar amb cossos policials del seu cas i quan comencem a tocar alguna persona més del seu cercle, ell es comunica amb nosaltres i ens diu: què esteu fent? Què voleu saber? I amb una mica de desconfiança s'apropa a nosaltres. I quan veu que no tenim res a veure ni amb el món de la justícia ni dels policies, sinó que més aviat volem saber com funciona aquest món, ell es comença a obrir a nosaltres i és quan descobrim que aquest personatge tan egocèntric, narcisista, però a la vora tan especial, tan màgic, tan excèntric, té un documental.
I tan addictiu.
Sí, té un documental.
Clar.
I decidim que no farem una ficció i que farem el possible per seguir-ho i entendre com neix el personatge i com es crea.
Clar, és que suposo que com estàs narrant és aquest moment en què tu, Quique Maillo, et dones compte d'adones que cap pel·lícula de ficció, no?, podria estar a l'alçada d'un talent inadaptat com el de l'Osvald. No entenc.
Sí, perquè a més no és aquesta sensació de personatge que està en una habitació pintant... No, és un ser molt sociable, molt vividor i està en el punt d'aquesta línia que separa la realitat de la caricatura. Ell mateix, de si mateix. I això, portar-ho en un personatge de ficció, jo vam creure que perdíem colors de la realitat que eren essencials, no?, i que eren molt, molt atractius.
Clar, el primer moment, per dir-li va, Osvald, accedeix, no?, a gravar el documental, entenc que us veu haver de guanyar la seva confiança, però vosaltres teníeu confiança en ell o no?
No pas. No, el que et diuen els productors és: de veritat vols fer sobre un falsificador? T'estarà mentint tota l'estona. No? I dic, bueno, deixem que el públic, no?, que l'espectador, l'espectadora, decideixi si el que està passant, aquestes anècdotes que ell té, són reals o no són reals.
Tu vas dubtar en algun moment o no?
Tota l'estona. Però el que passa és que després de tants mesos amb ell i ell et repeteix aquestes anècdotes, l'important és que ell se les creu. No sé si són realitat, però ell se les creu.
Ja. Yeah.
I això fa que sigui molt entretingut veure com ell és un profund seductor explicant anècdotes. I quan l'estàs sentint, bueno, vols creure que això ha passat.
Tu vols creure.
Sí.
Us va la Aulèstia i Bach. És la persona que hi ha al darrere de milers de quadres de Miró, de Picasso, falsos venuts a col·leccionistes i galeristes de tot el món. Entre sí. ells Stallone, no? Madonna. Però és que això s'ha de ser d'una manera bastant peculiar.
Sí.
Vull dir, a banda de ser un timador, ell, la seva manera de ser, la seva personalitat, jo crec que no, dona per més d'un documental. De fet, em sembla que heu preparat una minissèrie que s'estrena a TV3, si no m'equivoco, sí. El mes de gener, no?
Sí, el gener s'estrena.
I què hi veurem? Els pots passar alguna cosa?
Jo hi ha més anècdotes.
Com una grupi més.
Hi ha més anècdotes, més... Anècdotes.
Anècdotes més,
de la seva vida, de d'aquestes que dius no sé si és veritat o no el que m'està explicant. Sí, hi ha més cabuda per més minutatge i més Osval.
Més Osval. Sí. No cal guió amb l'Osval.
Home, clar, que cal guió. Sí. El bonic és que sembli que no, però clar,
però sí.
Hi ha d'haver una estructura que et puxi, no? Sí.
Si no l'heu vist, mireu-lo, està Filmin, eh? El documental El falsificador. Per cert, clar, jo ara ho comentàvem fora micro amb el Quique, però una de les coses més fantàstiques, jo crec, d'haver fet aquest documental, pot ser que hagi estat el fet de que estàveu vivint, no gairebé escrivint la història al mateix temps que estava passant, que succeïa. És a dir, que acompanyàveu a l'artista, a l'Osval, al mateix temps explicàveu la vostra història i passaven coses en relació al moment de la història, no? En si. Vull dir, això no sol passar, no, Quique? O sí?
No sol passar. Després, la realitat és molt caòtica. És a dir, és l'ordre de la realitat el que fa que sembli que estan passant les coses. Vull dir, nosaltres tenim més de 80 hores d'Osval i tota la resta dels personatges. I hi ha moltes portes que obres i moltes portes que no et porten a cap lloc.
Clar.
Ara, el documental és el resultat de les portes que s'obren i et porten a algun lloc. I aquestes tenen una intenció i sembla que les coses succeeixin d'una manera molt natural. Clar,
perquè les portes, ara tu dius, les que s'obren, perquè hi ha alguna porta que s'ha tancat.
Moltíssimes. És un tema del que la gent no vol parlar. El seu cercle no vol parlar d'aquest tema. Els marxants d'art no volen parlar d'aquest tema. Les fundacions no volien parlar d'aquest tema. Els que volen parlar són els cossos policials,
sí?
Perquè tenen un departament de comunicació i volen explicar el que han fet, però la resta no volen parlar dels seus pecats. No és el normal. Per això és tan extraordinari el fet de que l'Osval vulgui explicar la seva història.
Mira, i ara que has dit pecats, Quique, m'agrada molt perquè comença, i me'n recordo del minut 19 del documental, l'Osval fa aquesta presentació i demana perdó, diu, perquè el que diré seria millor que em quedés callat. I acaba el documental, acabeu el documental, ell mateix demanant-se perdó.
Sí, hi ha una cosa molt bonica del documental, que hi ha una expiació.
M'ha semblat fantàstic.
Hi ha una expiació, hi ha un recorregut del personatge. Un personatge que, no explicarem tot, però hi ha una crisi molt important per la que passa, i aquesta crisi no la viu des de la depressió, sinó des d'una oportunitat de conèixer-se. I és molt interessant el que passa.
I és un tio molt optimista.
Radicalment optimista.
No? Perquè tu...
Enfermissament. Optimista.
No explicarem què passa, perquè així la gent ho mirarà, però és que en el moment que li passa i el que viu, no tothom se n'en surt.
No, de fet...
I treu aquesta versió tan positiva.
Clar, i de fet hi ha el dibuix de dos personatges que passen per la mateixa crisi, que és un marxant italià i un marxant americà, i que tots dos viuen molt diferent aquesta mateixa crisi.
Hi ha molt art falsificat al món i no en som conscients.
Sobretot hi ha molt art gràfic falsificat. Heu d'entendre que hi ha un art que tot... Parlem de pintures, eh? Uh-huh. Tothom coneix els olios, no? Uh-huh. I aquest art és molt complicat de falsificar, l'Osval el feia, però on també feia molt de pasta és en aquelles coses que en diem en aquella versió de l'art, que és l'art gràfic, és a dir, els gravats, les litografies, és a dir, reproduccions seriades de l'obra d'un artista famós, no? Hi ha 200 reproduccions d'aquest gravat del Miró. Ell en feia 2.000 més. I és aquí on és un art més a l'abast de tothom, perquè els preus no són tan bojos.
Clar.
I, bueno, pots comprar un gravat del Miró per uns calés que són menors que el que hi ha al mercat.
Clar. Ell signava, però, ara no me'n recordo. Sí, signava tot, val.
Sí, sí, sí.
Clar.
Sí, sí, tenia molt de parícia amb això de firmar, com el Miró, com el Picasso, sí.
Que entenc que, jo no sé quin era l'objectiu, va canviar del documental al principi? O sigui, del principi al final, no?
Sobretot, després d'aquesta crisi, vam entendre que ell sí, havia passat per un canvi més aviat místic. És a dir, venia més filosòfic després d'haver passat per aquest moment.
Sí, ho vau notar? Tu el vas...
Sí, sí, és que escrivia i abans no escrivia. No havia escrit mai res i de sobte va començar a escriure contes. Contes, a més,
que un llibre.
Simbòlics.
Sí.
Sí, ara traurà un llibre.
No?
Sí,
traurà un llibre,
sí.
Llavors, val.
Sí.
Tu ets conscient, ara després, abans se m'ho comentàvem, no? Però que el documental d'alguna manera que ha esdevingut això, doncs, un vehicle per conèixer més l'obra de l'Osval. O sigui, abans deia, és un regal que li has fet a l'Osval, però tu deies, però el regal, no som conscients, també ens l'ha fet a nosaltres.
Sí, hi ha per un costat el tema de que un personatge així es vulgui obrir i explicar tot un tema que està a l'ombra, que no sabem gaire d'aquest tema, i evidentment ell s'hi va accedir a fer aquest documental, jo crec que és perquè es donés a conèixer la seva obra i el seu personatge. La seva obra pròpia, diguem, que sí. Potser no ho hem explicat, que ell és pintor.
Ell és artista, el seu pare era artista, sí. Salvador.
Salvador Aulèstia, el seu pare, és un escultor i
que
un pintor.
Que està l'obra al port, no?
Exacte, té una obra encara en el port de Barcelona, li va anar...
Molt bé.
Molt bé. I ell és un pintor, té la seva pintura original, una pintura que és molt colorista, molt pop art, uh-huh. Però guanyava molts més calés fent obres d'uns altres.
Clar. I ell també és... Bueno, ell mateix es defineix com un vividor.
Sí.
I li agrada.
Sí, sí.
No? Quan està a Miami i explica... Clar.
Jo n'he conegut a la meva vida, i sóc una persona relativament jove, una persona més vividora que l'Osval Aulèstia. Mai.
Canvia la percepció de l'Osval quan el coneixes al final?
Canvia perquè estableixes relacions d'amistat. I ja no ets subjectiu. Jo crec que el que he intentat és no ser objectiu amb el documental, deixar que l'espectador decideixi on està la realitat del documental. Jo sóc una persona que l'acompanya i que vaig obrint temes, però no jutjo si el que m'explica és perquè tinc ja una relació amb ell.
Clar, perquè tu surts en el documental, això expliquem-ho, no?
Sí.
I el fet de que hi hagi aquesta... que vas subjectivitzant la relació que tens entre tu i l'Osval també potser ha ajudat molt al projecte, no? El fa com més personal.
Jo crec que sí. Jo crec que el fa més, no? més especial i sobretot fa que ell es pugui obrir d'una manera més gran, no? Perquè hi ha una persona de la que te refies, no? Ell confia en mi.
Clar. Camineu junts, no?
Sí,
seria
sí.
Com aquest camí. No direm res més, però en quin estat judicial estarà ara l'Osval?
Net.
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 De tot.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí.
Coneixes?
No, però m'agrada molt.
Richie Sakamoto?
Sí, sí, sí.
Clar, és que avui hem aprofitat, volíem parlar amb el Quique Maillo, òbviament, de, amb aquest documental, el primer documental del Quique Maillo, Osvald el falsificador, però també volíem parlar una mica del teu cinema, si ens ho permets, una
clar
mica.
Sí.
Què fa un matemàtic al món del cinema, primer de tot?
Mig matemàtic. No sé, sempre he pensat que l'art i les ciències, sobretot les ciències des del punt de vista de les matemàtiques, tenen alguna cosa pura que els fa apropar. No? Mm. Hi ha una visió del món que té la matemàtica que pot ser bastant propera a la visió de l'art, que és posar en dubte el que hi ha i categoritzar el que hi ha.
Clar, perquè el cinema seria com una metàfora per tu sobre un món més gran, diguéssim? És com aquest joc?
Qualsevol obra d'art és una metàfora sobre el que ens envolta. No? L'artista intenta explicar el món que coneix, el món que vindrà i el món del passat.
Uh-huh. Que en molts dels seus films els demostra que l'espai és importantíssim.
Sí.
Per què? A banda matemàtic, arquitecte.
Sí, era la meva... Sí, sí.
També?
Sí. De fet, vaig estudiar matemàtiques perquè no em van deixar canviar a arquitectura. Ja s'ha entrat a la primera cosa que volies fer i això ha fet que acabés al cinema. Si hagués estat arquitecte, no hagués dedicat la meva vida al cinema.
I l'espai per què tan important? Perquè ho podem veure a Toro, no? Com és el bressol, no? Del personatge en si, no? D'on ve a on viu, entenc.
Sí, sí,
és,
sí, és molt important per mi. És molt important. Per mi és un personatge. Per mi hi ha... El que té d'increïble el cinema és que parla de persones, però també parla de llums i d'espais. No? És molt pictòric en aquest sentit.
Mira, ara agafem un petit repàs. Cosmètica de l'enemigo, 2020. Es va estrenar al Festival del Cinema Fantàstic de Sitges. Clar, degut a la, recordem-ho, de la situació sanitària del moment, doncs es va estrenar directament a la plataforma Netflix. Quan vosaltres us encarreguen alguna feina, clar, tu ho fas pensant per la gran pantalla o per plataformes? O és indiferent, això, Quique?
Quan escrivim, sobretot, sí. Perquè això no és un encàrrec, o sigui, sempre penses en cinema.
Sempre.
Perquè jo he viscut sempre al cinema, a la ficció audiovisual. Per mi, i més quan estàs tan enumerat d'això, dels espais, de les llums, de tot és, el que és l'artilugi, perquè he fet també molt de fantàstic, ho penses per la pantalla gran. Sí, sí. I el que va passar amb Cosmètica és que, bueno, la pandèmia i no va ser possible estar a la pel·lícula cinema i, gràcies a Déu, estava allà al Filming i vam fer una molt bona estrena a Filming i va funcionar molt bé.
Clar,
però és veritat, quan penses en aquest tipus de pel·lícula, sempre penses en el cinema.
En el cinema. Però, clar, els nous sistemes de distribució, en aquest cas les plataformes, és bo o dolent pel cinema? Perquè jo entenc que també és com, no?, que són les dues cares del procés, del progrés, en el sentit de que d'una banda et deixes la part més romàntica, potser el ritual, no?, d'anar al cinema, però d'altra banda també dona una oportunitat als, bueno, la gent que surt de l'escac per treballar, vull dir, és més feina, no?
Sí, sí.
Com ho valores, tu?
Més o menys com has dit. Forma part de la nostra realitat, no és bo ni dolent, forma part de la nostra realitat. És veritat que la sensació de disfrute d'una pel·lícula, d'una ficció, en un interior a oscures, en una gran pantalla, amb un bon sistema de so, com tu disfrutes d'una pel·lícula, és indubtablement més apassionant, més profund que si ho veus a casa. Per l'altre costat, òbviament, el fet que vivim un moment on la gent està consumint moltíssimes més hores de ficció que fa, són, no?, que fa només 10 anys. No? És molta diferència. Sí.
Clar, has estat treballant més, no?, per plataformes, per gran pantalla?
Sí.
Sí.
Sí, 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 molt més.
Clar, tu, fins a quan durarà aquesta lluita de plataformes?
No ho sabem.
Que duri?
Home, ja el que està passant és un fet que s'està competint pel territori,
sí,
pel territori espanyol, per moltíssimes qüestions, i evidentment no és del tot sostenible. És a dir, és una bombolla que esclatarà.
Que algun moment esclatarà.
Sí.
Per cert, hi ha un gènere que encara se't resisteix.
Hi ha un?
Gènere.
Quin és?
Comèdia romàntica. Ep, l'has produït.
He produït molta comèdia romàntica.
Has produït, però tu dirigir?
Sí, crec que podria considerar-se que...
És el gènere que se li resisteix a Quique Maillo?
No, podria considerar-se que Arròs Cubat és una comèdia romàntica.
Sí?
Sí, 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 que és aquesta sèrie d'animació sí, amb el Juanjo Sáez i faré comèdia romàntica.
Faràs?
Sí. Bueno, romance, més aviat que comèdia romàntica.
Vale.
Sí, és un dels meus següents projectes.
Ja el tens confirmat?
Bueno, l'estem escrivint.
Ah!
Sí, sí.
I quan el podrem veure?
Quan el rodem, el 25. Sí, 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 això va així.
I ara m'has quedat, escolta, i el títol o alguna cosa, no sé, avança'ns alguna més.
La Via Làctea.
Via Làctea.
Sí.
Val, un romance a la Via Làctea.
Sí, de dues persones, d'una parella que viuen 20 anys d'amor i sí. Nosaltres anem veient com que... progressa aquesta història.
El Quique Maillo, a banda, ensenya a les noves generacions de l'audiovisual que trobin la seva pròpia veu. Això com es fa?
He donat molts anys, 17 anys, classes a l'ESCAC. Vaig estudiar allà, en la primera promoció, i quan vaig sortir, el següent any, vaig començar a donar classes allà, i he donat, sí, durant 16-17 anys, sí.
Carla Simón, la vas tenir?
No, jo no, jo no, jo no, jo no. Vaig tenir a la Marcoll, per exemple.
Per exemple. Mireia Llinàs?
Ah, no.
No.
No. Jo tinc les fornades anteriors.
Bé, espera't, perquè, clar, ara ens hem avançat molt, hem anat fins a l'espai, però, clar, encara queden més projectes més a la vista, com, per exemple, els 10 anys sobre... els 10 anys. Els anys 80, Locomia. Com està el projecte, ara? Ja està fet?
Rodem al març.
Al març. Al març del 2023.
23. Sí. Sí, és una pel·lícula...
Jaime Llorente.
Eso es. És una pel·lícula musical.
Sí, a Eivissa.
A Eivissa. I parla del moment en què eclosiona la música disco a Eivissa i, a part, es crea el grup Locomia.
No ens ho perdrem, tampoc.
És divertida, molt divertida.
Sí?
Sí. Està malament que ho digui jo, però sí, és molt divertida.
Per cert, espera't, divendres, s'estrena Élite. Clar, és que abans ho dèiem. El Quique Maillo, jo ho vaig dir, perquè abans d'entrar a l'entrevista li dic, Quique, amb la Olga Vallejo, la sotsdirectora del programa, dèiem, és que és èxit i al darrere hi ha la firma de Quique Maillo. Ell deia que no, però nosaltres diem que sí. Élite, aquest divendres, s'estrena, ets un dels directors.
Sí.
Has fet el que t'hagués agradat fer?
Sí, m'ho he passat molt bé. També és veritat que he fet els capítols menys élite de la història d'Élite.
Per què?
Perquè són una mica més dramàtics, hi ha menys sexe, hi ha menys festa. No sé per què em van trucar a mi per fer això, però sí, em veuran molt seriós.
Tu sempre dius que sí?
No, ara no.
No pots.
Ara has de saber quan has de dir que no. Evidentment, el que deies abans és un moment de, per nosaltres, molt treball, que podem escollir, i saber escollir és un gran què. Sí.
Doncs, Quique Maillo, ha estat un plaer tenir-te. Moltíssimes gràcies. Sens dubte, aquest cap de setmana ja teniu deures. Osval el falsificador. Dóna-li molt records a l'Osval.
De la vostra part. I farà molta gràcia.
Vinga, doncs, moltes gràcies, Quique.
Petons.